Segueix endavant la ronda d'entrevistes de precampanya als candidats que concorren, en el cas de l'Escala, a les eleccions municipals del dia 26 de maig vinent. Som a les acaballes d'aquesta ronda. Tinguem en compte que demà a la mitjanit començarà la campanya electoral. Ens queden dues entrevistes. Avui és el torn de Junts per Catalunya. Una candidatura encapçalada per en Robert Bosch, en Robert Bosch i Bruguera, actualment regidor a l'Ajuntament i portaveu del grup del PDeCAT, encapçala la candidatura, anava de número 5 ara fa 4 anys, fa un pas endavant i encapçala la llista, seguit del doctor Vishal Sahani, seguit de la Roser Díaz, número 3, empresària del sector turístic de l'Escala i impulsora de la candidatura primària és l'Escala, membre fundadora de la Crida Nacional. Roser, és una de les convidades avui, sigues molt benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Tot a punt?
Perfecte, tot a punt.
A veure, en parlarem, tindrem temps d'estirar una mica el fil al llarg d'aquesta entrevista. A la candidatura li segueix Helena Ortiz i Pere Ferrer, en el número 4. El cinquè és en Sergi Sala, també avui amb nosaltres aquí.
Hola, molt bon dia.
Bona, Sergi.
Què tal?
Mariner del Club Nàutic L'Escala i soci del Futbol Club L'Escala.
Correcte. És ben petit, sempre.
Sí.
El futbol és una cosa que sempre m'ha agradat molt i mira.
I a l'Escala se sent molt això del futbol.
Home, sí. Sí, futbol, bàsquet, tot el que sigui vinculat amb l'esport, perfecte.
Sigues benvingut, seria la cara jove, la generació jove d'aquesta candidatura, d'alguna manera, no?
Exacte.
I el número 4, el número 5, perdó, prou amunt com per vista la història del partit per aspirar a ser regidor. Seguit de Montserrat Queixàs, el número 6, la Montserrat Caldés, el número 7, la Montserrat Caldés anava de 6 ara fa 4 anys, ha acabat de ser regidora del grup, com la Raquel Sánchez, número 8, anava de 11 ara fa 4 anys i actualment ha entrat a l'Ajuntament aquest últim any, de fet. En Ramon Prujat, número 9, Adrià Carreras, el 10, l'Elisa Brogi, l'11, Lluís Puig, un històric del partit en el 12, anava de 10 ara fa 4 anys, havia estat regidor durant dues legislatures. En José Marcelo Marco, en el número 13, l'Angelina Vilà, el 14, la Neus Torres en el 15, el número 16, un altre històric del partit com en Salvador Simón, Bellquència i Unió Històrica d'aquest sí, poble, tant. Recentment, els últims anys, tertulià a la plaça. Sigues molt benvingut, Salvador.
Gràcies, bon dia a tothom.
Molts anys de vinculació amb la política i encara te'n queden, no?
Sí, clar, des de les primeres eleccions, que ja hi vaig entrar, no al començament, però sí al cap d'un any, i després dues legislatures més vaig com a cap de llista, el 87 i el 91.
En Salvador ha estat treballador del sector bancari durant 40 anys, actualment jubilat, és àrbitre internacional de tennis de taula, tresorer de Càritas, i va ser regidor del 91 al 95, el 87.
El 87 al 91, del 91 al 95, i després la primera legislatura del 80 al 83.
Del 79 al 83.
Bueno, el 79 al principi jo no vaig entrar.
Vas entrar en substitució.
En substitució d'en Josep Ros.
I tanca la candidatura de la Mari Dubé, en número 17, un lloc simbòlic que també ja havia ocupat ara fa 4 anys, com a suplent, únic suplent, en Joan Carles de Cruz i Vara. Aquest és l'equip, i ara voldríem saber què vol fer aquest equip, quins són els seus fils conductors i a qui representen o intenten representar. D'entrada la conversa sempre l'engego dient qui és i a qui representa o a qui representa Junts per Catalunya, en aquest cas. Aquí us la deixo per engegar.
Bueno, Junts per Catalunya és un equip pràcticament molt nou que s'ha fet per la candidatura a les municipals del 2019, com tu mateix has dit. Hi ha molt de perfils nous i molta gent nova que ens hem posat a treballar i bàsicament volem treballar i representem els treballadors i els empresaris escalencs i els jubilats, que són realment la gent que viu i gaudeix de l'Escala. És això.
Aquest any i jo hi veig moltes novetats en la configuració de les candidatures, començant pel nom. I avui ens trobem amb un partit històric, ho comentava en Salvador, de forma ininterrompuda Convergència i Unió havia concorregut a les municipals des de l'any 83, des del 1983.
Sí, perquè el primer any va ser... Era, no hi havia candidatures
era independents per l'Escala o sí. Independents de l'Escala. I aquest serà el primer cop que no hi haurà Convergència i Unió.
Exacte.
De la Convergència i Unió d'ara fa 4 anys al Junts per Catalunya d'aquest any, què ha canviat o quins llençols s'han quedat pel camí o quines motxilles s'hi han afegit?
Bé, jo crec que no ha canviat molt, com deia la Rosa, sí que hi ha hagut molta renovació de persones, de gent jove, gent no tan jove, però vull dir que hi ha hagut molta renovació i jo crec que això és bo per el municipi i per tot el poble, perquè hi hagi sempre renovació. la gent com està cansada, diguéssim, de veure sempre les mateixes cares, i per tant es veu que pues, la gent que està al capdavant, el segon, tercer, tots són gent que no hi eren almenys fins fa un temps, i ara doncs des d'aquesta última legislatura sí que en Robert doncs, va entrar quan hi va haver una baixa del partit, i per tant a partir d'aquí jo crec que és bo que tinguem un grup renovat amb alguna doncs, persona com jo, com la Mari o com en Lluís Puig, que també doncs, ja havíem estat en alguna altra llista, i per tant jo crec que és bo, com dic, aquesta renovació.
A nivell personal, Sergi, per exemple, sí. el que arriba de cap i de nou en el món de la política, per què ara fas el pas de vincular-te en política i per què amb Junts per Catalunya?
Bueno, de fet, jo vaig parlar amb el senyor Robert Bosch, que és el candidat, i llavors ell me va explicar les propostes que tenen per millorar el municipi de l'Escala, i em van semblar molt enriquidores, per això estic aquí, per treballar i per fer que el poble vagi millor.
En Sergi arriba de nou. En Salvador és un històric que ja ha estat més directe o indirectament vinculat des de les primeres eleccions municipals democràtiques. La Roser també hi ha jugat a la política, no ha estat mai regidora, això no, candidata en llocs tampoc, però sí que havia estat molt vinculada o havia format part d'Esquerra Republicana, per exemple. Com és que ara et presentes i precisament amb Junts per Catalunya?
A veure, jo a Esquerra Republicana no vaig anar mai a cap llista. Simplement formava part del grup i els ajudava en aquell moment pues, en campanyes i en reunions i coses que es feien. Junts per Catalunya, pues, mira, estic aquí perquè bàsicament és un partit, és una coalició que m'hi sento molt còmoda, tant a nivell nacional com a nivell local, sobretot a nivell local, que és el que a nosaltres ens interessa, perquè les propostes que es fan de millora o d'intentar millorar tot el nivell de vida i de l'escala i dels escalencs casen absolutament amb el meu pensament, i el candidat i l'equip que et porta darrere pues, crec que en aquest moment el millor que se presenta en aquestes eleccions.
No sé si qualificar-ho de travessia d'aquests 4 anys, de 2015 a 2019, a nivell nacional i a nivell local, ha estat prou accidentat. Començant, si voleu, per l'anècdota dels noms. Els votants de tota la vida de Convergència i Unió, home, primer els hi heu posat el PDeCAT, altres denominacions que no van acabar de collar pel mig per acabar confluint finalment a Junts per Catalunya. Salvador, això és un hàndicap, és un valor, és com... Com ho comentem?
No, jo crec que no, la gent, el nom sí que ha canviat, que és veritat, però vull dir, jo crec que la gent associa igualment el Junts per Catalunya amb l'antiga Convergència, vull dir, molts de les persones que ens trobem, per exemple, com fem ara, o algun acte, alguna cosa, vull dir, som les mateixes que érem fa molt d'anys amb alguna gent nova, naturalment, i per tant jo crec que no ha variat massa. En aquests 4 anys d'Ajuntament doncs, hi ha hagut variació d'equip, però vull dir, jo crec que hem demostrat una cosa, que persones que en el seu moment doncs, per motius de feina o per motius que no s'hi trobaven bé o per motius particulars no han volgut continuar aquesta última legislatura, doncs el més normal és el que han fet ells, és plegar i que entri gent nova, no posar-se en el partit mixte bueno, i per tant nosaltres creiem que hem a pesar de les altes i baixes ho hem portat força bé tot aquest tema de que persones hagin plegat. Vull dir, és normal que una persona doncs, quan no està d'acord amb el grup es posi en el grup mixte, però jo crec que nosaltres ho hem portat força bé de poder substituir les persones que en el seu moment estaven a la llista i que per diversos motius van haver de plegar.
A nivell intern, Junts per l'Escala, Junts per Catalunya, perdó, no ho diré més, eh? No ho diré més. Ahir se'm va escapar, i torno. Intentaré no dir-ho més. És Junts per Catalunya el nom de la candidatura. Junts per Catalunya, l'Escala. A nivell intern, com s'organitza Junts per Catalunya? Vull dir, quan era Convergència i Unió, més o menys sabíem que hi havia el nucli fort de Convergència, hi havia el nucli d'Unió, hi havia la federació d'un i altre partit, i més o menys com es prenien les decisions. Com ha evolucionat això? Com s'organitza internament Junts per Catalunya?
Junts per Catalunya s'organitza exactament com venia fent fins ara. S'adona absolutament confiança a l'equip de govern. En aquest cas, a l'Escala, seríem els regidors que podríem entrar. i nosaltres som els que decidim i anem tirant endavant el projecte local. Evidentment, quan fem reunions, discutim el programa, fem propostes i tot, però en el moment que s'arriba a un acord, es dona carta blanca als regidors perquè fagin o desfagin el que ells creuen convenient. Si no ho fem ben fet en cas d'entrar, doncs després d'aquí 4 anys la gent que no ens votin i no entrarem. Però és responsabilitat nostra, sobretot gran, és no defraudar la confiança que ens posa precisament la gent del nostre propi equip.
Jo crec que realment és així, és el que diu la Roser. Jo recordo en el temps que vaig ser jo cap de llista que bueno, teníem un local, fèiem reunions quasi cada setmana i allà doncs, tractàvem els temes que hi havia, doncs, que nosaltres presentàvem, que ens presentava l'Ajuntament. I en allà doncs, es debatien i se'n parlava, però sempre es donava confiança a l'equip de govern per tal de que hi hagi coses puntuals es poguessin decidir en el seu moment en les reunions d'Ajuntament o en els plens, diu, perquè a vegades es canvia un tema que n'has parlat i en el moment de fer la proposta a l'Ajuntament doncs, hi ha alguna petita variació, doncs després el que no es pot fer és dir hem decidit això, però si hi ha una cosa que pot afavorir que el grup considera que ha d'afavorir, doncs jo crec que s'ha de donar confiança a l'equip de govern.
Confiança que no vol dir submissió. Ho dic no. per posar una comparativa, una comparació amb altres formacions aquest any, o aquest mandat més que aquest any, hi ha hagut el cas que un partit havia discutit en la seva assemblea una decisió que llavors el seu regidor no va respectar i van expulsar el regidor, van arribar a l'expulsió, o el regidor va arribar a marxar, no se'l va expulsar com ho van puntualitzar a l'entrevista d'aquesta setmana, no? Es podria donar el cas, o hi ha hagut desavinences o estira i arronses entre la base de militància, el grup i els regidors?
Discrepàncies sempre n'hi ha, perquè vull dir, tots tenim la nostra opinió i a vegades hi ha algun tema concret que algú li pot i té més interès i li sembla que ha de ser d'aquella manera, però jo crec que la mateixa confiança que hi ha que donem nosaltres en els regidors, ells també, quan nosaltres els hi fem una proposta o decidim amb assemblea que allò ha d'anar per aquell camí, ells també tenen aquesta confiança d'aquella proposta i per tant estem en aquests moments que estem fent tot el programa i ens estem preparant, vull dir, estem molt benvinguts i jo crec que això és el bo, que hi hagi molta confiança entre uns i els altres.
Jo amb aquests 3-4 mesos que porto veig que l'equip té moltes ganes de treballar i sempre les reunions i això, el que veig és que tots anem molt benvinguts i les propostes que surten són molt bones per millorar el poble de l'Escala i tots som un equip i això crec que és molt bo per governar, a veure si anem a governar.
Parleu-me, definiu-me el vostre candidat, en Robert Bosch, que també té pedigrí a nivell polític municipal, no? Fill de regidor, net de regidor, el cognom Bosch, sí. Ha estat en diferents períodes a l'Ajuntament de l'Escala. Per vosaltres, com us hi relacioneu? Us relacioneu? Parleu-me'n, definiu-me'l.
A veure, a nivell personal, és un noi jove, molt preparat, això suposo que és palès i evident, i a nivell municipal podríem dir que té una preparació jurídica i fiscal inqüestionable, el qual vol dir que això el proposa com un gestor de número 1 en el cas de que la gent de l'Escala decidís canviar el cap del consistori, una persona que parla 4 idiomes d'una manera absolutament fluida, que don peu a ell poder tenir contacte directe amb molt dels nostres visitants i gent que viuen i gent que tenen propietats a l'Escala però que no són residents habituals, o sigui que dona una imatge moderna, una imatge preparada, una imatge d'un noi absolutament del segle XXI, vull dir, el polític que avui en dia volem.
Sí, jo hi afegiria només que durant aquests 4 anys jo crec que ho ha demostrat, o 3 anys que hi ha estat ell, perquè al principi no hi era, ha demostrat sobradament quan han parlat de pressupostos, vull dir, ell només mirant-se el pressupost veu quines deficiències hi ha en un costat i quines coses positives, i per tant jo crec que ho ha demostrat sobradament, i quan ha sigut qüestió de parlar de pressupost i allà ha vist que la cosa anava correctament, doncs ens ho ha proposat als companys i bueno, jo no sé si dos pressupostos els han aprovat, per tant vol dir que ell s'estudia molt bé les coses i per tant jo crec que és una persona preparada, una persona jove que actualment porta l'empresa que porta a casa seu, que els seus pares li han donat la confiança aquesta, vull dir, demostra que és una persona prou preparada.
El govern municipal de l'Escala sembla que vagi per períodes, o ha anat fins ara en períodes de 12 anys. Va governar 12 anys els socialistes amb Convergència i Unió a l'oposició. Hi va haver alternança l'any 1995, va pujar al poder Convergència i Unió i s'hi va estar 12 anys. L'any 2007 va tornar al govern el Partit dels Socialistes, ara fa 12 anys, amb dos alcaldes, 8 anys Estanis Puig, 4 anys Víctor Puga. Per tant, per colors polítics vindríem d'una seqüència de 12, 12, 12. Què ha de passar aquest any?
Ara toca canviar, no?
I aquí aniríem a la pregunta que diu quin és l'objectiu de Junts per l'Escala i com argumenteu que ara és o hi hauria d'haver aquest canvi, en base a què?
A veure, l'objectiu quan tu te presentes en unes eleccions o tens en ment alguna cosa en concret, pues sempre és assolir el màxim, no? En aquest cas, en unes eleccions municipals, pues el màxim és la majoria absoluta. Toquem de peus a terra i mirem a veure realment què es pot fer. Pues treballar, treballar i treballar. I si ara en tenim 4 i en són 5 millor, i si en són 6 millor, i si en són 8, ja serà estupendo. O sigui que nosaltres tenim endavant molta feina, volem treballar i realment creiem que ara és el moment del canvi, perquè bàsicament en la primera candidatura dels socialistes amb l'Estanis, si ens repassem el programa, hi ha una sèrie de punts que ell va posar sobre la taula en el seu programa que havien de canviar. Un d'ells, per exemple, és la renovació del Pla General. Després de 12 anys encara està pendent. Jo crec que l'excusa no és de dir no hem tingut temps. No han tingut temps o no han volgut. I entre aquests hi ha molt d'altres punts que el dia del debat suposo que dels alcaldables sortirà, que realment creiem que no s'han complert els programes. I els programes, si els prepares i els presentes, són per complir-los. Que els primers 4 anys se fan curts, pues els altres 8. Però esclar, i ara ja som a la tercera legislatura, que s'han anat repetint els mateixos punts i estem allà on érem al començament. Creiem que per això l'Escala necessita un deies, un canvi de gent i un canvi amb més ganes de treballar.
És bo que s'hagin portat coses, temes de programes per part de l'equip de govern actual, com és el canvi del front marítim, però esclar, quan fas un canvi tan important has de mirar de trobar anteriorment les solucions, com és l'aspecte d'aparcament, de la viabilitat del casc, i per tant jo crec que aquí sí que hi ha hagut manca de previsió. S'ha fet un canvi important al front marítim, però en quant a aparcaments hem quedat curts, i per tant nosaltres és una de les propostes que portem que necessàries pel poble, de que hem de fer més aparcaments.
Exacte, com bé diu la Roser, nosaltres el que aspirem és a governar, no? Llavors això es aconsegueix treballant i complint el programa electoral, que veiem que fins ara aquests 8-12 anys que han estat governant els socialistes, bueno, pel meu punt de vista han deixat molt de desitjar. Nosaltres si una cosa tindrem és que ens mantindrem ferma en el programa electoral.
Entrem-hi, fem-ne un tastet d'aquest programa electoral. Parlàvem d'aparcaments, de planificació urbanística, de compromís amb aquest programa. He llegit que a nivell d'aparcaments i davant d'aquest problema que considereu o creieu que hi ha especialment en el nucli antic, doncs caldria un nou aparcament soterrat i enlairat a Plaça Nova, dos plantes en sota, la planta al nivell de carrer i planta superior. Està estudiat si és factible, si és possible, perquè vull recordar quan es va descartar anteriorment fer aquest aparcament i anar al del camp de futbol o a Miramar, es deia que hi havia molta pedra per picar en aquest espai.
Allà on hi ha un problema sempre hi ha una solució, per tant jo crec que en Robert ho porta molt ben estudiat. Està clar que l'aparcament és un tema prou important. El que no farem serà el que es va fer en el camp de futbol, vull dir, l'aparcament del camp de futbol soterrat, és cedir això en una empresa, perquè ara tenim el problema de les zones blaves, que si en un moment donat volem modificar els preus o volem dir, no ho sé, un dia que hi ha un acte concret de dir, uita, doncs avui no cobrarem per la raó que sigui, o avui es fa un horari, un dia que hi ha un enterrament, poder dir, uita, una hora abans de l'enterrament o una hora després, doncs que les persones responsables no passin per tal que la gent no es vegin afectades. I per tant, cedir això en una empresa no ho farem. Nosaltres ho gestionarem nosaltres mateixos, o sigui, l'Ajuntament serà qui se'n farà càrrec, i per tant, jo crec que I pot haver-hi, com dius tu, problemes en el seu moment, però bueno, per això es fan els estudis abans, geològic, i per tant a partir d'aquí jo crec que tirarem endavant aquest tema, que és prou important i que l'escala necessita.
La gent de Junts per Catalunya té entre cella i cella el tema del front marítim, que heu estat prou beligerants en contra de com s'ha fet aquesta reforma del front marítim i en contra de treure la circulació de vehicles de primera línia de mar. Quina seria la solució? Tornaríeu a deixar entrar els vehicles a la platja? Com? De quina manera ho heu pensat?
Bueno, nosaltres ho hem pensat perquè el que està clar, i no podem obviar de cap manera, és que nosaltres tenim l'escala de l'hivern i l'escala de l'estiu. Perquè l'escala de l'estiu té unes necessitats, perquè recollien el poble entre 60 i 80 mil persones, i més dels que poden venir de manera itinerant, i l'escala de l'hivern, que queda absolutament buida de forasters. El que està clar és el que hem rebut nosaltres dels empresaris i dels comerciants del centre del poble. Hi ha, a la platja, avui per avui, hi ha dos bars tancats, n'hi ha que estan en venda, als carrers dels voltants hi ha molts de locals buits perquè no hi ha vida. El tenir el problema de que no tenim un aparcament alternatiu prou important perquè la gent pugui baixar a peu al poble i no es trobin de que a dintre dels carrers s'hi parquen 10 minuts per anar a buscar una barra de pa. Bueno, ara mateix m'hi acabo de trobar jo aquí davant. Estàvem amb en Sergi en el bar d'aquí davant i una noia ha parat 5 minuts per anar a baixar a comprar la barra de pa i quan s'ha girat ja li estava posant una foto amb una munta municipal. Però una cosa és fer abús d'un aparcament prohibit i l'altra és ser més beligerant amb segons quines coses. Com que no tenim aquesta solució de l'aparcament alternatiu, doncs almenys a l'hivern que la gent tingui la facilitat de poder passar per la platja, perquè és que els comerciants ens ho demanen, ens ho diuen des de que no hi ha cotxes a la platja i no hi ha llum, perquè a part d'haver-hi no haver-hi cotxes, no hi ha llum a l'estat locals tancats, doncs no hi ha vida. I al no haver-hi vida, doncs els negocis se'n ressenten, però molt.
Uh-huh. La falta de llum és important a la platja. Jo crec que hi ha molta gent que es queixa precisament per això, perquè vas al vespre i és fosc. Vull dir, és clar, a partir d'aquí, ara l'hivern encara és més problemàtic. A l'estiu hi ha tots els bars oberts, les terrasses obertes, i és més fàcil a efectes de lluminositat, però l'hivern és un problema greu, la falta de llum.
Sector temàtic de joves, tinguin en Sergi aquí, no? Sí. Mercè està. I pels joves què? Parleu, llegit en algun lloc, parleu d'habitatge accessible, parleu d'oportunitats de treball. Això,
exacte.
Des de l'Ajuntament, quines feines es poden fer que no s'estiguin fent?
Bueno, es poden fer moltes feines. Nosaltres el que proposem és donar més facilitats a la gent jove a que emprenguin negocis, a que facin coses, perquè sí que és veritat que l'escala és un lloc de turisme familiar, que això està molt bé, però també hem de tindre una miqueta d'alternativa, no? Que si algun jove vol aprendre alguna cosa, avui en dia a l'hivern té dos llocs per anar i a l'hivern no gaire dos llocs, llavors la gent que pugui fer alguna cosa més a l'escala.
I per viure? Els joves poden viure? Poden trobar habitatge a un preu, diguem-ne, que assequible, sigui de compra o sigui de lloguer? És molt difícil trobar una vivenda de lloguer tot l'any. L'Ajuntament hi pot ajudar amb
això,
com?
Sí, clar, aquí sí que és difícil trobar llocs per viure, no? Tot l'any aquí a l'escala. I a veure, això et s'hauria de fer estudiar algun pla o alguna cosa, a veure si què podríem fer-hi.
Jo faria un apunt en aquest tema. Jo crec que el problema de la vivenda pels joves se soluciona si tenen una bona feina. La qual vol dir que poder valdria més treballar per la feina, perquè si llavors ells se guanyen bé la vida i tenen feina tot l'any, llavors podran accedir a una vivenda. Perquè, és clar, per més barata que li donis tu una vivenda a una persona jove, si no té feina o té una feina precària de 3 mesos, ja pot ser barata la vivenda que no li podràs donar.
Doncs anem més enrere. I com es fa per generar feina ben pagada?
Potenciar l'empresa. Potenciar els locals, que no arribin perquè un local en ple estiu tingui una taula i una terrassa un metro fora de la seva línia, no vinguin i li posin una multa. O sigui, donar gana a la gent que continuïn treballant, perquè realment estan molt castigats i si hi ha empresaris, hi ha emprenedors, hi ha feina. Això és una cosa que s'ha lligat sempre. Uh-huh. Que llavors sigui ben pagada així, després és qüestió de gestionar-ho i de vigilar-ho, però és que si tu ajudes a la gent a mantenir els seus negocis oberts amb incentius fiscals, si els tenen oberts tot l'any, amb una mica, ja t'ho dic, que, per exemple, que no sigui que tres quarts d'onze un xiringuito tingui permís per, tingui permís per tancar un xiringuito a les 11 i a tres quarts d'onze tingui la terrassa plena i es plantin els municipals allà a esperar que la gent se'n vagi. O sigui, no cal que sigui el Far West, però poder tampoc no cal anar amb la destral tant, perquè la temporada és la que hi ha. I per més invents que fem i per més noms que li donem, que sigui turisme cultural, que sigui turisme familiar, que sigui turisme el que vulguis, el turisme tenim el que tenim. I el que hem de procurar és que la gent que treballa en el turisme se guanyi la vida i la gent que venen, els turistes, tornin. Que a vegades es fan coses que no tenen ganes de tornar.
Roger, exacte. Sergi, si Junts per Catalunya assoleix els seus objectius o si el resultat que surt d'aquestes eleccions no dona una majoria absoluta a cap dels partits, s'haurà de conformar un govern amb més d'una formació. Si Junts per Catalunya té l'opció de formar govern o d'entrar en aquest govern, amb quines condicions ho faria, amb quins partits podria fer-ho?
Jo crec que el moment del pacte és quan ja ha passat les eleccions i veus ja quina alternativa tens per pactar amb un o amb l'altre. Però vull dir, jo crec que el nostre programa porta, com hem estat explicant ara una mica, i suposo que durant la campanya s'explicaran més, però hi ha temes molt importants. El tema de mobilitat mateix. El tema de mobilitat, tenim problemes, com deia abans la Roser, per la circulació del poble, l'aparcament. Però després també tenim, si tenim aparcaments alternatius a les afores del poble, doncs hem de buscar una alternativa de que la gent que aparca a les afores, sigui al costat del Lidl o en els supermercats mateixos, o diguéssim, o la zona dels altres supermercats que poguessin aparcar allà, facilitem una mica l'accés d'aquestes persones que vagin, que potser van a la platja, però després, clar, dius, ara ja en el poble no puc anar-hi perquè no puc entrar amb el cotxe, doncs facilitem-los una mica la manera d'accedir al poble amb un transport X, i que també aquest transport serveixi per a les persones que tenen problemes de mobilitat per anar, doncs, que viuen a les afores i que han d'anar al CAP o que han d'anar a un altre lloc, facilitem-los la manera de que puguin accedir, doncs, a les persones més grans de 65 anys fent-los bonificacions o, si es considera oportú, doncs, fer-los gratuïtament, i les persones que són de mobilitat, doncs, el mateix cas. I les persones...
Deixeu-me insistir, en la mesura que estem arribant al final de l'entrevista, amb el tema de configuració de majories, que s'ha de formar una majoria passades les eleccions, ho entenc, però em sembla que als electors també els agradaria saber si jo dono el vot en un partit concret, tinc la garantia que no es formarà un govern amb tal partit? Vull dir, si ho deixem tot a posteriori, llavors l'elector no pot participar en la configuració de majories. Hi ha línies vermelles? Vull dir, amb tots es pot sumar? L'aritmètica pot ajudar a formar govern amb qualsevol dels partits que es presenten?
L'aritmètica serà la que serà en el seu moment, però jo, com he comentat abans, el nostre programa és molt clar, hi ha punts concrets que nosaltres els defensem a dalt de tot, i per tant, en el seu moment, quan hàgim de discutir aquests temes, els discutirem, sigui un, sigui un altre. Estem en un poble, i en el poble no hi ha tantes, no hi pot haver tantes línies vermelles com hi ha a nivell nacional o a nivell de tot el país.
I saps què passa? Que l'experiència en Sergi, perquè és molt jove, però en Salvador segurament em donarà la raó, fer aquesta pregunta i donar aquesta contesta abans, moltes vegades és enganyar la gent. Perquè històricament hem vist de gent que han dit no, i a l'hora de la veritat, quan han passat les eleccions, ha sigut sí. Jo crec que és més noble dir, quan tinguem el resultat, veurem què fem i ja ho comunicarem als nostres electors la decisió que estem prenent.
Sí, m'esteu dient que es pot fer en qualsevol, doncs. Perquè llavors veurem els números, veurem si sumem o no sumem.
Veurem a veure què passa.
Tot es basarà en el programa.
I un tema que ens passava per ull, ni que sigui amb una pinzellada, comptàvem ahir, també sortia l'entrevista ahir, hi ha fins a quatre formacions que s'autodefineixen com a independentistes. A banda de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, hi ha gent de l'Escala, hi ha la CUP. Com és que hi ha hagut tal engronada del vot independentista, si és que es pot considerar així, o potser no, potser sóc jo que ho veig d'aquesta manera, i aquí potser la Roser, que havia participat en primàries, en sabrà argumentar una mica el perquè.
Clar, de fet, per això va ser, diguéssim, l'objectiu de primàries era agrupar el vot. I des dels partits independentistes, sobretot des d'Esquerra, no es va optar en aquesta opció des del primer moment, es va deixar morir primàries, i per això estic a Junts per Catalunya, perquè és l'únic partit independentista de Catalunya que fins l'últim moment, tant el president, en Carles Puigdemont, com tots els candidats, han demanat l'unitat del vot independentista en el nostre país.
Amb una formació, abans Convergència i Unió, que d'independentista no se'n definia pas. Si ha convertit ara, vistos els fets d'àmbit nacional, entenc.
No, això és així, vull dir, no fa tant d'anys que vull dir, hi havia Esquerra, que era completament independentista, que ho ha sigut sempre, i per tant, però bueno, vist el moviment que hi ha hagut de les persones, doncs, aquest tema ha quedat ben clar, i els partits doncs, han pres la decisió d'escoltar el que diu la gent, i la gent demanaven en aquest moment el que demanaven.
Mitja hora de, diguem-ne, tastet, perquè n'hem vist pinzellades del projecte de Junts per Catalunya i la gent que conforma aquest projecte. N'hem parlat avui amb en Salvador Simón, amb la Roser Díaz i amb en Sergi. Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat en aquesta entrevista. Que hi hagi sort en aquests dies que tenim per endavant.
Gràcies.
Moltes gràcies i bona tarda.
Fins aquí aquest capítol. Demà hi tornem. Demà, última peça amb part de l'equip de candidatura de Progrés. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.